aquí haurien de sonar els gols del Pou, els gols del Barça d'ahir, però no hi... Escolta, 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 què se sent? Vinga, va, fem tertúlia esportiva amb el Raül Llimós, el Xavi Rocamora i el Santi Jiménez. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
El Barça que ha deixat escapar aquesta matinada, com dèiem, la Supercopa d'Espanya, de matinada, eh? Pràcticament a la una de la matinada acaba el partit.
Un ratet.
No, sort que no hi va haver-hi pròrroga, eh? Perquè...
No, sí, home, sort. Sí, sí.
Vaja.
Una mica més i ens creuem a la ràdio, Juan Lux.
Sí, eh? Ha sigut allò aquell moment de dir, ostres, mira, encara me'ls trobaré tots allà. 2-0 ha perdut finalment el Barça en un partit sense ànima, podríem dir, dels de Valverde, un partit que ha quedat sentenciat, de fet, a la primera part, a la primera de canto, perquè al minut 3 Asensio clavava un golàs a l'escaire des de fora l'àrea i podíem dir ja pràcticament que l'eliminatòria ja quedava més que sentenciada, si no ho estava ja després del partit del diumenge al Camp Nou. En fi, com ho heu vist, senyors, aquest partit de matinada que ha jugat el Barça contra el Madrid?
Doncs un desastre, realment. Vull dir, no et donaré més, no et faré més no per què posar eufemismes, no? És un desastre perquè si bé s'esperava... Bueno, la lògica t'induïa a pensar que l'eliminatòria estava perduda, però el Barça havia de sortir, havia de competir, havia de donar una imatge refermant allò que va dir Valverde a la prèvia, amb un intent d'aixecar els ànims dels jugadors i de l'afició, de aquí ningú es creu que el Real Madrid és superior a nosaltres, i realment la constatació que queda és que el Real Madrid ara per ara és molt superior. Després ho va acabar dient Gerard Piqué, dient que per primera vegada des que ell és aquí considera que en els enfrontaments directes el Real Madrid ja està per sobre del Barça. I amb la constatació de que això no és culpa d'haver perdut el partit de nada, no és culpa, jo defenso, de, no és culpa de que Neymar hagi marxat en aquest moment, és culpa d'una planificació esportiva que sembla feta pel teu pitjor enemic. Hi ha un moment en el que en els últims 3 anys, 4 anys, s'ha estat fitxant a jugadors que a l'hora de la veritat no has pogut, no et donen el nivell i no tenen un nivell per estar en aquest equip. Segueixes jugant, has seguit guanyant més o menys, més bé que malament aquest any, amb els mateixos jugadors que van guanyar l'última Copa d'Europa a Berlín. Tot el que ha anat vinint després, que recordo que curiosament són 225 milions d'euros...
Tenassos també de la xifra.
La xifra també té pebrots, no serveixen o gairebé no serveixen per res. No serveixen per res. I la preocupació és, si la gent que ha gestionat aquests 225 milions amb un temps de bonança, que s'anaven a aconseguir èxits, amb temps per planificar-ho i pensar, ho han fet d'aquesta manera, a dia 17 d'agost, a 13 dies que es tanqui el mercat, amb 220 i pico milions més, després de rebre les esparracades que acaben de rebre, què faran? Aquest és el problema.
Raül.
Ahir la nit va començar amb un petit bri d'esperança quan vam confirmar l'alineació i el nou plantejament de Valverde, canvi de sistema, peces noves... No? Jo crec que el partit no va començar amb un cert aire d'esperança, no? De dir, aviam, home, Valverde es mou, fa d'entrenador, entren peces noves, aviam si veiem un altre Barça que treu l'orgull i planta cara al Bernabéu. I al minut 5, quan va marcar Asensio, que cada gol d'Asensio és una punyalada al cor del culer, va marcar un altre golaç Asensio, que està per ser titular indiscutible al Madrid, doncs allà vam veure, en els primers minuts vam veure que allò, com deia el Santi, era un desastre, perquè està molt bé la intenció de Valverde de sacsejar l'equip, però un sistema nou, evidentment, s'ha de treballar molt més. Es va treballar en els entrenaments dels últims dies, però necessita molt més rodatge, i ahir realment va... No sé si Zidane té una flor que, pràcticament sense voler, amb el seu 11, va contrarrestar les possibles virtuts del canvi de sistema tàctic de Valverde. Llavors vam confirmar durant tota la primera part que el Madrid és un equip ara mateix platòric, que ve de guanyar les dues últimes Champions i l'última Lliga, i que estan en creixement perquè, a diferència del Barça, com deia el Santi, en els últims anys han tocat la tecla bona i han sabut incorporar reforços, no galàctics, sinó reforços, sobretot al mig del camp, que han permès a l'equip canviar la seva identitat futbolística, i ara el Madrid juga molt més el que jugava el Barça que no pas el Barça, no? I això per mi és el més preocupant, perquè el Barça és al revés. El Barça és un equip que l'era Luis Enrique anava de més a menys i continua anant a menys. Per què? Doncs perquè aquest estiu no s'han fet els deures. Vull dir, la planificació esportiva és de debò perquè algú l'estudiï amb molt deteniment, perquè tots teníem detectats els problemes d'aquest equip la temporada passada. Només cal mirar els partits contra el Paris Saint-Germain i contra la Juventus, són una còpia del partit d'ahir. I no has fet res, no has fet cap moviment. Sí que ho has intentat amb Berratti, però després no has fet res per intentar solucionar aquests problemes que passen, sobretot, per la sala de màquines. I ara l'única esperança és que en aquests 13-14 dies que queden de mercat, des de la direcció esportiva es pugui reflexionar, i més enllà d'un Paulinho, que avui el veurem al Camp Nou, reflexionin i pensin si val la pena de debò fitxar un Coutinho i un Dembélé i continuar amb aquest mig del camp tota la temporada, perquè jo crec que el problema està detectat, la solució estava apuntada, que era un Berratti. Si no pot ser Berratti, no hi ha res més semblant en el mercat a Berratti. Jo crec que amb aquest temps que queda de mercat encara hi ha marge per intentar solucionar-ho, però tampoc no sé si serem a temps, perquè la distància entre el Madrid i el Barça ara mateix és molt gran.
Xavi? No ho sé, jo estic descol·locat, però perquè veig l'equip descol·locat, és a dir, veig moviments un dia cap a un cantó, un altre dia cap a l'altre, ahir mateix declaracions a Pep Segura citant noms i dient que estem a prop d'uns fitxatges que fa 3 dies doncs no ni en parlàvem o no volíem anomenar-los. Per entendre'ns, jo veig coses que veia Anoeta. Ara va ser el 2015, allò?
Sí, el 2015.
Anoeta, veig un moment en què l'equip no va i que, a més, hi ha certs missatges d'una banda del club i de l'altra que no concorden, i ara estic veient coses similars. És a dir, veig com els jugadors van per una banda, veig com la directiva va per una altra, veig moviments estranys i veig molts nervis. En tot això no sé com sortirà. Anoeta va sortir bé, perquè mira, Anoeta es va arreglar la situació i vam tirar i va acabar amb el triplet. Ara, aquí no sé com acabarà. Queden només 15 dies per tancar el mercat i jo ara deia al Raül, no sé si veig un o l'altre, i jo és que no crec que siguin la solució. El que passa ara mateix, Coutinho i Dembélé. Els pots portar i t'arreglaran coses, segur, perquè, ostres, són jugadors de qualitat, però no sé si són la solució.
I baratos. Sí.
No, i baratos. Però no sé si són la solució, perquè primer crec que has d'arreglar el que tens dins. És a dir, el Barça ha de posar ordre en el que té ara mateix a les mans, i un cop posi en ordre tot plegat, aleshores, doncs, d'acord. Ara vaig cap allà i buscar la direcció on vol tirar, que no sé, i t'ho dic des de fora, perquè suposo que des de dins estarà estudiadíssim tot, però no sé si la direcció cap on vol anar la tenen marcada.
Ahir de setmana, ara em feia referència al Santi, el Gerard Piqué, que va parlar en acabar el partit a TV3, i ell admetia que des que juga al Barça, això fa 9 anys, és el primer cop que se sent inferior al Madrid.
Sí, que és veritat que en els últims 9-10 anys, des que estic aquí, doncs crec que és la primera vegada que he sentit que el Madrid era superior a nosaltres, tot i que l'any passat doncs vam guanyar la Champions, vam venir aquí, vam competir, vam jugar millor que ells. Avui doncs no puc dir el mateix, no? Llavors, crec que hem de començar a donar-li la volta a això.
Valverde també, quan acabava el partit, parlava de cop anímic. Clar, a mi el que em preocupa més, o una de les coses que des de fora fan preocupar, és el to d'aquestes declaracions de Piqué, també el to de Valverde, que és un to de braços caiguts, de dir, és que són molt millors que nosaltres.
Sí, però a veure, aquí hi ha una cosa, es pot entendre com a preocupació dir, però jo penso que per solventar un problema en qualsevol moment de la vida, el primer és detectar-lo i reconèixer-lo. És a dir,
no era tant el què deia Piqué, sinó el com.
Perquè venien de clar, realment, tu estaves dormint, però allò va ser molt dur, això...
Home, és que més dur que hagués estat quedar-se si t'has de llevar a les 4 de la matinada a veure això.
Una de les pitjors sensacions d'ahir és que el Madrid ens va indultar.
Sí.
El Madrid a la segona part, que va jugar, Santi, 10 minuts, després, jo, clarament, va baixar el ritme. La sensació, constantment, que el Madrid tenia com un interruptor i dominava el ritme del partit.
Sí, no, el Madrid sempre... També va passar el partit d'anada que tu veies el Barça anant sense jugar malament a un nivell que tu veies que no li podia donar més i que el Madrid tenia dues marxes més guardades. Ahir el partit del Camp Nou no juga Modric, ahir no va jugar Isco. És una...
Ni Casemiro,
i ni Bale, ni Cristiano. Clar, ells tenen encara un marge de millora o un marge de poder aprofitar, de tirar, d'apretar-te més, però a mi em sembla que reconèixer-ho no està malament, perquè el que hagués sigut realment preocupant és dir, home, han perdut 2-0, però han tirat dos pilotes al pal. Messi hagués pogut marcar un 2-1, això ja semblaria realment negar que l'emperador va despullat i que va pel carrer amb pilotes. Realment, aquí el que tens clarament és que estàs despullat, t'acaben de despullar i assumeix-ho i parla-ho bé. Això és una situació a la qual potser havíem perdut, no dic que no estiguéssim acostumats, però que havíem perdut el costum de tenir-la, però que realment havia passat abans, perquè s'havien viscut uns anys de gran excel·lència esportiva. I al Madrid li va passar al revés, i va estar la situació aquesta del Barça. El que va fer el Madrid, aleshores, va ser un vale todo, o vale todo, ja, sí, com diríem, per acabar amb el Barça. O sigui, més que preocupar-se de millorar el seu equip, va intentar destruir el Barça. Mm-hmm. Com amb les campanyes arbitrals, portant a Mourinho, convertint els partits en guerres de guerrilles, amb tipus com Arbeloa, com Kedira, com això. Jo penso que això és el que no pot fer el Barça. El Barça no es pot preocupar de que el Madrid empitjori. El Barça el que s'ha de preocupar és en millorar ell. I per millorar ell... Des de fora, a vegades les solucions més simples són les més fàcils. Tens la recepta. Sí, tens la recepta. Saps com ho vas fer i saps com ho has de tornar a fer. I que això comportarà una penitència? Pues sí, comportarà una penitència. Pues fent-nos la idea que, com s'han fet les coses molt malament de 4 anys aquí, aquesta temporada no faràs un equip per guanyar la Champions. Ni potser per jugar a les semifinals de la Champions. Però pots aprofitar aquest any per fer un equip i que d'aquí un any, o d'aquí dos anys, guanyar la Champions. Perquè jo, i sobretot, i què tens? Tens a Leo Messi, que aquest és un altre sistema. Perquè quan tu dius-ho a les cares, la cara de Leo Messi, sí, d'impotència, hi ha un moment dintre d'aquest tarannà patidor del barcelonista, és aquest nano se li inflaran les pilotes i dirà, mira, aquí
us no ha signat la renovació.
Aquí us quedeu, el 200% no t'ho diria segur.
No, Santi, i en aquesta línia... Vam començar el partit ahir amb el bri d'esperança estroncat ràpidament amb el canvi tàctic i el vam acabar amb un altre bri d'esperança, que va ser la segona part de Sergi Roberto, jugant d'interior.
Exacte. Vull dir...
Aquest és el camí, això és el que diu el Santi. Mira't al mirall, què és el que t'ha fet gran, i mira la plantilla que tens. Si no has pogut trobar un Berratti o no ets capaç de trobar-lo, doncs mira la plantilla que tens i aprofita-la. I mirar la plantilla que tens vol dir que Sergi Roberto ha de jugar d'interior i ha de ser l'home... Que creixi en aquest mig del camp del Barça, que ha de ser un mig del camp, com sempre, de joc de posició, de joc associatiu... El que està fent ara el Madrid, i el perfil que tens ara mateix a la plantilla, Sergi Roberto. I, a més, un Sergi Roberto que l'has de mimar, perquè, de debò, Sergi Roberto li ha passat pel cap, i encara, jo fins al 31 d'agost no posaré la mà al foc, marxar. Perquè, clar, ell s'ha vist en aquesta pretemporada sent suplent quan havia de ser un home important. I, per tant, dona-li galons a Sergi Roberto, creu-te'l de debò com a interior... I, escolta, construeix a partir d'aquí.
I veu com li han fitxat a Paulinho, també. Que és un jugador que ha de venir a reforçar el mig camp.
Sí,
però
no li han fitxat a Paulinho. I també...
Llavors, si tu vas reforçar... Sí, sí,
sí, sí, vull dir, però vull dir, a reforçar, però per mi la base està claríssimament amb això. Vull dir, ara, aquestes presses de fitxem i tal, perquè hem de fer un equip per guanyar la Champions... Escolta, jo potser estic molt equivocat i vinc aquí a les 10:37 a donar una mala notícia. El Barça no guanyarà aquesta Champions, i si la guanya és un miracle. És un miracle. Vull dir, el Barça ara mateix no té un equip, només té un Messi i un Sergi Roberto per poder arribar. Has de construir...
Et diria fins i tot, Santi, que la Champions és més aleatòria que la Lliga. És a dir, el que no veig viable ara mateix és guanyar la Lliga, perquè és ara mateix, La Champions, al final, tens dos cops de sort. Mira, el Madrid ho ha demostrat.
Sí.
Sent un equip en construcció...
No, hi ha hagut casos, hi ha hagut un Chelsea, hi ha hagut... però jugant a coses... Que
al Barça li costa molt.
Que el Barça no, el Barça no és per anar-se'n al camp del Manchester City o del Paris Saint-Germain o de la Juventus, aguantar-te un 0-0, allò, perquè no té els jugadors per defensar-se.
Ni... Potser era en Paulinho, escolta.
Però que és Paulinho, no Hulk Hogan.
També és cert que el Barça ha tingut la mala sort, i si se li pot dir mala sort, del calendari, m'explico. És a dir, el Barça li ha tocat, de bon inici, jugar contra el Real Madrid, dos partits, un equip que està fet completament, contra un equip que està en moviment, no sé si en construcció o en reconstrucció, però com a mínim en moviment. El Barça encara s'ha de fer, ha d'anar cap a algun lloc. A partir d'ara el Barça té, com a mínim 7 jornades de tranquil·litat a la Lliga, a priori, contra equips que ha de ser superior, i per tant són 7 partits que li han de permetre créixer, fins a la 8a jornada, que tens una visita al camp de l'Atlètic de Madrid. Per tant, això és una bona notícia. A partir d'aquí, intentar buscar la tranquil·litat que no ha pogut trobar a l'altra banda durant tot l'estiu. Durant tot l'estiu ha estat impossible trobar la tranquil·litat entre Neymar, fitxatges que no arriben, Madrid amb el 5-1 en el global de l'eliminatòria, etc, etc. Doncs amb tot això és impossible que hi hagi hagut una mica de tranquil·litat. A partir d'ara, a veure si la trobem, a veure si el Barça és capaç de trobar aquell lloc per començar a créixer, i des d'aquella posició on està ara, que és a baix de tot, doncs començar a mirar cap a dalt i començar a trobar les sinergies entrenadors, jugadors i club en general.
I el que no pot ser és que jo crec que dintre del club com a institució, a nivell junta directiva, hi ha un nerviosisme, jo crec que és palmari, vull dir que es denota un nerviosisme i una excitació i una situació social. Hi ha una emoció de censura posada.
Sí, sí.
Quan Piqué va parlar de que a l'equip no sé, però el club tampoc. Jo crec que els que són de veritat professionals i saben fer el que han fet i ho han demostrat, són els de baix, són els del vestidor. I aquests, quan més tranquils estiguin i més puguin treballar, millor, perquè al final acabarà, i crec que hi ha hagut ara últimament un trasbàs de nerviosisme des de la Junta al vestidor, que és una qüestió que s'ha de tallar. Vull dir, aquestes declaracions, aquest intercanvi, Busquets, Piqué, Pep Segura...
El doneu per tancat, però, aquest episodi?
Jo crec que no està tancat, ni molt menys, però que ha de tancar-se. Ha de tancar-se en algun moment, i que un vagin per una banda i els altres vagin per una altra. Vull dir, vostès dediquin-se a gestionar, a posar tòner, que les impressores tinguin tòner, que els missatgers arribin a l'hora...
Amb blanc i negre, però, sí, que si no gasten.
Sí, si no ve Asensio. Amb tot això, vull dir, que les llums s'apaguin quan margin.
I un del episodi, però, que reflecteix, com diu el Santi, el nerviosisme i l'histerisme que hi ha a dins i a fora del club, perquè aquí hi ha un efecte bola de neu que evidentment també arriba al vestidor. Jo crec que les mateixes declaracions en un context diferent, és a dir, que el Barça fos el campió d'Europa, no tenen cap importància. El que passa que en aquest moment s'ha de mesurar molt bé el discurs de qualsevol dirigent del club, perquè hi ha una hipersensibilitat a dins i a fora que fa que tot es converteixi en una polèmica. I per mi no tenia més, perquè jo crec, i a més conec el Pep Segura, és un tio hiperprudent, el teníem de col·laborador a RAC1, i no deia mai res malament de cap jugador del Barça en antena, després t'ho deia en privat, no qüestiona, un tio superprudent, ell no va tenir cap intenció, jo això m'ho crec, jo crec que ell feia una descripció de la jugada, va ser un error de Piqué, li va faltar dir error involuntari, però crec que la volada que han agafat aquestes declaracions i com s'ho han pres al vestidor és fruit d'aquest nerviosisme, d'aquest histerisme que hi ha a dins i a fora, i també denota, és evident, això no ho podem amagar, que hi ha una distància entre Sant Joan d'Espí i Aristides Maiol, això és evident.
I un altre episodi d'aquest nerviosisme és el fet que el club ahir fes un comunicat per denunciar informacions que havien corregut per internet que apuntaven que el fitxatge de Paulinho doncs era per afavorir els interessos de l'empresa de Josep Maria Bartomeu, i també denunciar aquesta campanya a Twitter sobre la dimissió de Bartomeu qualificant-la d'artificiosa i manipulada.
Això és el símptoma, jo crec que és el símptoma més clar d'un desquiciament absolut d'anar caçant mosques per les oficines sense saber per on és. Vull dir, el tema aquest de la... Estem parlant d'això de l'empresa de Bartomeu, que jo et diria que el 95% de socis del Barça o aficionats no saben ni com es diu. I et diria que ni el 75% sabien de què es dedicava Bartomeu a la seva vida. Ara ja ho saben gràcies a ells. I això, o sigui, era una qüestió que no havia sortit. És el famós efecte Streisand aquest d'allò de dir, escolti'm, que d'intentar evitar que surti una cosa que a ningú li interessa i tu mateix...
I tu acabes fent més gran.
I tu acabes fent la bola de neu més gran. I després que surti un portaveu del club, com el Barça, parlant que estan investigant d'on venen uns tuits. O sigui, en sèrio que el problema del Barça és Twitter? El problema del Barça és que no troba un migcampista decent. Escolta, si en lloc de buscar Twitter es posen a buscar migcampistes, doncs potser això ho arreglarem més fàcil. Però a mi em sembla que és la jornada d'ahir, quan va començar amb aquest comunicat em va donar la sensació de l'estat de pànic en el que està ficat aquest club.
I insisteixo, 17 d'agost. És a dir, estem en aquesta nòria del nerviosisme a un nivell bastant elevat a 17 d'agost.
Sí, perquè aquí ja s'ha oblidat, de totes maneres, de que a pretemporada es va guanyar un Manchester United, es va guanyar a una Juventus que semblava que s'estava construint. Després hi ha una cosa que ha dit en Xavi, que és real, vull dir, has jugat contra el Madrid i ara mateix tu estàs molt lluny del Real Madrid. Però també deia Ernesto Valverde, dius, ostres, que això és molt llarg i l'única certesa segura de que té el futbol és que abans o després perdràs. Això segur. Mm. I el Madrid no guanyarà els 38 partits de Lliga i els 14 partits de Champions des d'agost fins al mes de maig. I ara semblen increïblement, ara semblen imbatibles. Però tu, això és molt llarg i poden passar. La qüestió és que tu tinguis la calma per anar construint i dir, ostres, si no els puc guanyar aquest any, perquè no sé si podràs tindre temps en aquests 9 mesos de retallar-li totalment la diferència, comença a construir, perquè saps com fer-ho, perquè l'any que ve diguis aquí estem i ens ho tornem a trobar. Però no et dic tirar l'any, et dic utilitzar-lo per anar creixent, simplement.
I amb l'ambient en què estarà el club, creu que la presentació avui de Paulinho serà una bassa d'oli, serà tranquil·la? Si ara aficionats al Camp Nou?
Si no venen els de Juan Supergrande aquí amb les pancartes.
A nivell d'aficionats, és 17 d'agost, com deies, Juanlu, no m'espero que s'ompli el Camp Nou. El que sí pot ser molt
interessant... No tant per omplir, sinó per omplir de xiulets.
Però s'obren portes? Jo diria que no s'obren portes.
No s'obren portes?
No ho sé, jo diria...
Sempre s'han obert, no?
Jo les deixaria tancades, no sé que algú marxi. Jo, sobretot, tancaria, no sé que algú marxi de dintre cap a fora.
El que sí que serà interessant, Juanlu, és... escoltar avui a Jordi Mestre, Mister 200%,
sí, senyor,
i a Robert Fernández, que és el planificador d'aquesta finestra de fitxatge.
Perquè Robert pràcticament no ha parlat, no, aquest
no,
estiu?
Perquè, no, perquè, clar, és que aquí, sí, aquí sí, hi ha un gran nyap que algú ens haurà d'explicar per què es va fer així i per què es va fer quan es va fer, que és nomenar un mànager esportiu, que és Pep Segura, el dia 5 de juliol. Vull dir que és una cosa inèdita. Si tu acabes si Robert ha estat tot l'any planificant l'estiu i els fitxatges, el desacredites completament posant-li algú per sobre el dia 5 de juliol. Vull dir, jo crec que és un missatge claríssim de dir, no ens agrada com ho estàs fent, no ens agrada com ho vas fer en l'última finestra de fitxatges, i per tant et posem un controlador per sobre, no? un nou responsable. Clar, tu imagina't com deu haver estat la convivència entre Robert i Pep Segura en aquests mesos. No ha d'haver estat agradable per Robert.
I que sembla que ja no venia de ser molt bona d'abans.
Ah, imagina't. Algú ens haurà d'explicar molt bé per què, no? I avui, ara s'ho van... Ara, vull dir, la massa muscular de cervell esportiu del Barça ha crescut. Ara hi ha més negociadors, hi ha més gent que hi fica cullerada, hi ha més gent que intervé, i entre ells, Robert i Jordi Mestre. I avui són els dos que, segons el club, doncs presentaran Paulinho. Crec que serà molt interessant escoltar les respostes dels dos.
Jo només li demanaria al senyor Mestre...
I a Jordi Mestre, a veure què diu del famós 200%.
Jo només li diria al senyor Mestre, mira, escolti, del 200%, ja si vol, ho deixem estar. Però si li pregunten sobre les possibilitats de Sergi Roberto de quedar-se... No, que no es vingui a arribar en banderilles, que en que digui amb un 93%, jo ja em sento satisfet, eh? Sí, que no surti i digui, no, es quedarà, perquè aleshores... ja amb els precedents serien, sisplau, prudència i anem a tractar les coses.
Aquell 200%, en el fons, demostra el pecat de supèrbia que el Barça...
Sí, però és que ve un pecat de supèrbia...
Ha estat un ens ha enganyat a tots i ha estat un nen capritxós que ha volgut fer...
I és un cop, òbviament. És a dir,
però s'ha equivocat molt, també.
S'ha equivocat molt, però per què s'equivoca? Això m'agrada que diguis tu el pecat de supèrbia, perquè... quan algun dia, ara estic recordant a Basté, Josep Maria Bartomeu faci la roda de premsa de balanç de...
Això s'ha de preguntar ara. Quan? Quan arribarà aquesta roda de premsa?
Però ell no va fer aquesta roda de premsa, i suposo que no faltarà la seva paraula i l'acabarà fent, estic convençut, perquè és un home de paraula, i dirà el que més o menys va dir a les entrevistes que va concedir a final de temporada. Que eren l'enveja del món, que tenien un... que era el millor equip, que tothom volia venir al Barça i tal. Aquest ensimismament en somos los mejores, bueno, i què, i tenim a... I s'ha desmuntat en un moment. I no han tingut cap problema des de la junta directiva en treure's la careta i posar-se un altre, en plan Groucho Marx. O sigui, un equip directiu que diu... nosaltres vam guanyar, som la directiva del triplet i del trident, en 15 dies als Estats Units va tornar sent som la directiva de l'estil de joc. I tornarem a treballar, vull dir, escolti, però vostès no eren un altre i ara serem això de l'estil de joc. I de l'estil de joc hem passat a hem de canviar coses perquè necessitem altres perfils. Perquè també recordo que ahir, o abans d'ahir, va sortir la informació aquesta de quan el Barça contacta amb la CBF per parlar sobre, demanar l'informe sobre Paul... Parlen d'altres coses, sí, de les convocatòries de Neymar, no sé què, i li pregunten, escolti, ni Paulinho què? I la pròpia CBF li diu, si volen seguir jugant com estan, o sigui, Paulinho no, eh? Vull dir, és allò, quan tu vas al mercat i dic, escolti, vaig a fer una sopa i tal, escolti, compro bleda, gallina o pollastre? Diu, home, depèn, com li agrada? Diu, no, m'agrada lleugereta, doncs, ostres, doncs, compri això. Doncs no, doncs van i compren una altra. Per tant, és un problema.
No, el gran problema del Barça és justament, i sembla mentida, però és el trident. És a dir, fins ara no ha hagut de planificar el Barça, o no ha volgut planificar el Barça, perquè s'ha limitat a, mira, m'encomano el trident, que és una gran baza, eh? Jo tinc el trident, tinc els tres jugadors, els tres davanters millors del món, d'acord? M'encomano ells, i la història ens ha demostrat que sí, que amb ells un percentatge molt elevat dels partits els guanyaves, perquè ells sols, o pràcticament sols, te'ls guanyaven. Ara, en el que has cregut els últims 2-3 anys, de cop i volta s'ha esfumat.
És a dir, per l'altre.
Una pota del trident s'ha trenat, que és Neymar. I amb això, ara, has de planificar. El que no has fet fins ara ho has de fer per nassos, perquè no et queda una altra cosa. És a dir, has de mirar cap al futur sense pensar en el dia a dia, perquè no et serveix el que tens el dia a dia.
I has descapitalitzat l'equip amb les teves pròpies compres. És a dir, tu has anat a comprar coses... coses, perdó, jugadors, coses sona molt malament, però doncs, podria ser dir trastos, però no. Has anat a comprar
jugadors,
persones humanes...
Estàs parlant d'André Gómez?
Estic parlant d'André Gómez, que em sembla un cas... Però també parlo d'Arda Turán, Raúl, parlo de Digne, parlo de Paco Alcácer...
Sí, però amb Arda Turán ja ho hem vist clar, eh?
Sí, no, ara d'aturant...
Andreu encara no.
Sí, bueno, jo penso que potser a partir d'ara ho veurem, clar, amb André Gómez. No sé quantes oportunitats més se li poden donar, o se li pot fer una transfusió de sang, o no sé, o un ingert, o alguna cosa d'aquestes. Però clar, ara d'aturant ve també d'una situació que també, en la qual és un molt bon exemple de com la bogeria i l'histerisme social acaba influint en el funcionament de l'equip. Són coses que haurien d'estar totalment separades i que des de molt de temps aquí s'han guanyat Champions amb mocions de censura presentades. Vull dir, hi ha hagut sempre un run-run social que no afecta, que diversos entrenadors van aconseguir que l'equip fos estanc i que no els afectessin. En el moment que la bogeria social de les últimes eleccions després de guanyar la Champions a Berlín fa que un president de la comissió gestora del Barça fitxi, perquè aquí estoy yo i avui sóc jo el que mano, per 42 milions pagant una clàusula de rescissió a l'Atlético de Madrid, a Arda Turán, i el fiqui en el vestidor, és que ja en aquell moment comença a influir el desgavell social sobre l'esportiu, cosa que fins ara, amb tots els cristos, la porta, rostisseries, mocions de censura, tot el que hi havia, s'havia mantingut totalment aliè, la moció de censura de Giral, tal, allò, aquí, a la porta principal de tribuna es discutia, al Palau de Congressos es discutia l'assemblea, però el vestidor era el Santa Sectorum. En aquell moment, que el senyor Ramon Adell, com a president de la Comissió Econòmica Estatutària, fitxa Aleix Vidal i Arda Turán, ja entra una decisió política dintre del vestidor. I aquí és on es comença a perdre tot.
A més, en un context en què el Barça estava sancionat per la FIFA i eren jugadors que no podien jugar fins al cap d'uns mesos, fins al mes de gener. Del partit d'ahir, no tant del partit, sinó el que va passar fora del partit, podríem dir, a la mateixa hora que s'estava jugant, el PSG va fer una piulada que encara afegeix una miqueta més de sang a tot el que està passant, i és una fotografia, per als que no l'heu vist, de Neymar somrient i un emoji, una careta d'aquestes del WhatsApp, també rient. Vulguis o no, casualitat o no, la van publicar la vegada que el Barça estava jugant al Bernabéu i estava perdent. En tot cas, també ja s'assuma aquesta... fa uns dies penjaven una fotografia també de Berratti com somrient també, venien com va riure, ho van dir, escolta, a Berratti que el volíeu, el tenim nosaltres. Creieu que tot plegat demostra també una miqueta que el Barça està perdent pes internacional al, al futbol europeu, o és directament una qüestió personal de, del dirigent del PSG tot plegat?
O el que està perdent el cap és el community manager del que porta el compte del PSG, perquè jo tampoc li donaria més importància de la que té, eh? Vull dir, això és una persona que la primera que s'està a les 12:30 de la nit, que em sembla que és l'horari de, del tuit, disposat a fer a que marqui el Madrid contra el Barça per fer un tuit amb, amb, la, amb el somriure de Neymar.
Sí, però parla en nom del Paris Saint-Germain, eh? Jo crec que és un,
sí,
un tic,
sí, d'acord.
És un tic de nou ric.
Per això, vull dir, jo almenys no li dono més importància, vull dir que escolta'm, el karma ja vindrà, saps? Vull dir que quan toqui ja ens trobarem i aleshores...
Sí, potser la temporada que ve millor, no?
Sí, exacte, aquesta potser és massa d'hora. Ara, ens pot tocar la Champions, el PSG? És a dir, estem...
Oh, tant,
sí,
el
ja saps qui ens toca.
Primer, no, el primer sorteig no.
El primer no.
És el que preguntava, no sé si estem al
perquè
mateix
no va guanyar la Lliga i el Barça tampoc.
No, ara li pot tocar al Madrid.
Sí. A nosaltres no, estem als mateixos bombos.
Sí, està el mateix.
Perfecte,
perquè no va guanyar la Lliga el PSG.
És el que volia
saber. Aquí jo estic a favor d'anar apuntant, diguem-ne, totes les afrentes, si vols, les cunyetes.
I què s'ho cobrarà, això?
I això algú s'ho cobrarà. Ara no sé què va passar, eh? Si al final, amb una negociació d'aquestes, algú li va atropellar el gos al jeque, vull dir, allò sortint del pàrquing, perquè tampoc, vull dir... O sigui, aquesta inquina li van aixecar la nòvia o alguna cosa, no sé, si, perquè aquesta inquina és de Billions, eh? Vull dir...
El moment clau de l'estiu, Santi, és el dia que l'ex-representant de Berratti parla malament de l'emir de Qatar. Aquell sí, sí. Dia és el punt d'inflexió de l'estiu.
D'aquest home hem tornat a saber alguna cosa?
No, o... jo crec que està sota
faig una crida per si algú l'ha vist, perquè si a nosaltres, si al Barça, que no ha fet gairebé res, li estan fent això, en el pobre senyor aquest que va parlar malament, si no ha aparegut a casa en els últims dies, que truquin.
Va dir que Berratti era un presoner de l'emir.
I ell vés a saber on està.
És, ell, no?
És que me'l veig fent les piràmides una altra vegada sol, eh?
En tot cas, la gran pregunta que ens plantejàvem també al principi, i ara què? A nivell esportiu, és a dir, doneu per fet que Coutinho i Dembélé...
Em preocupa més el gest de Sergio Ramos, que no n'hem parlat, i el trobo de... Vaja...
Però això és que s'ho fa a sobre, això no pot evitar-ho.
Ostres, però el trobo, aquest sí que el trobo un gest gravíssim.
Explica el gest, Xavi.
El gest que Messi li va donar la pilota i en l'últim moment, per comptes de donar-li, li retira, li tira en l'aire perquè no l'agafi. I Messi contesta verbalment a l'Argentina aquest gest. Però aquest gest sí que és preocupant i que el faci un company de professió en un terreny de joc, sabent perfectament quines són les normes no escrites del futbol, el trobo un gest no només estalviable, sinó que algú del mateix club li hauria de dir, escolta'm, aquí pot ser capità el que vulguis, però t'has equivocat i t'has passat tres pobles.
Això demostra que ells... el Real Madrid ho ha passat molt malament.
Aquest és el malperdre real que veig.
Aquest és el
malperdre. I tant.
Recordem, quan el Barça li feia coses com les que ahir li va fer el Madrid al Barça, com acabaven els partits? Acabaven amb Mourinho ficant-li un dit a l'ull,
sí.
amb Marcelo fent unes entrades criminals
Sergio
per darrere,
Ramos
amb Sergio Ramos endur-se Messi per davant. Sí, jo crec que això... és el que tampoc... Jo no estaria disposat a que el Barça fes això per retallar. O sigui, hi ha una mica de dignitat. Tampoc seria el dia que el 2048 fitxem el fill de Berratti i començar-li a posar emojis al xeic, eh? Vull dir, no, o sigui, tu has de tenir una categoria i uns valors ben aplicats, no amb l'abús de la paraula valors que s'ha fet, que penso que això ha acabat fent molt mal al Barça, i has d'acabar portant-ho com a senyors. Mira, pues Sergio Ramos és així, pues escolta, tampoc l'ensenyarem ara a menjar amb un forquill
i gafet, eh? No, però jo entenc que hi ha uns límits i aquest és justament el límit.
Sí.
Aquest és el límit.
Deixem-me parlar això breument de la planificació esportiva, perquè ahir Pep Segura posava dos noms sobre la taula, que és un fet poc habitual, fins que encara no estiguin fitxats, dir que estan molt a prop, però en tot cas va dir que el Coutinho i Dembélé estaven a tocar. Més enllà d'aquests dos noms, que suposo, calculo que s'hauran de confirmar en els propers dies, veieu algun altre fitxatge?
Home, jo sóc el Dortmund, i després de sentir Pep Segura dic, mira, són 160 ja.
Va pujant.
Sí, que clar, si hi ha un ABC en les negociacions, és no dir-les públicament, perquè en aquest moment, menys quan tens la pasta que tens, a mi em sembla que ahir portat, superat per la situació, Pep Segura comet una errada impròpia, que a més, impròpia d'ell, que a més, ell mateix havia intentat dir, evitar quan l'entrevisten al Gamber i quan l'entrevisten fa 4 dies.
Sí,
no es pot parlar, són jugadors, màxim respecte, tal. Ahir, portat per, jo imagino, superat absolutament per la situació, perquè això de parlar al final del partit, o ets botregueño, que t'han posat mercuri directament a la vena, i que t'és igual assistir a la destrucció de Dresde que veure un país missatge, o sigui que parlaràs i diràs exactament el mateix, que és res, això és més difícil del que sembla. O ets Valdano i fas una oda i fas la Ilíada, sí, sí, o si no, és, calla, no diguis res, perquè a mi em sembla que ahir també és una sapa, o està molt tancat.
Ah, és el que anem a dir, o aquí, és això, que està molt tancat.
Que jo també, potser sí, potser avui surten en aquesta mateixa roda de premsa de presentació de Bolinyà i ens diuen, no,
el representant de Coutinho és
Dembélé a... Coutinho ja està.
És a Barcelona. Ho explicàvem ahir amb el Gerard Romero. Té molt bona relació amb el representant de Paulinho. Són socis. I és a Barcelona, és a dir...
No sé si han anat a dormir ja o no?
Com?
Han anat a dormir? Se'ls ha vist a l'hotel? Entrar bé? Tot normal?
No ho sé. Ahir la nit era la Juan Carlos I amb Paulinho.
La presentació quina hora és de Paulinho? Un quart de res, no?
Comença a partir de tres quarts d'una i s'allarga els bastos fins a les dues. La roda de premsa a les dues.
Doncs el primer toc la seguirem, no, Raül?
Sí, i tant. Jo el que crec, jo no sé si s'han de fitxar els dos o no, el que crec és que el Barça no els pot deixar tirats, perquè són dos futbolistes que han fet passos per sortir dels seus equips i s'han declarat pràcticament en rebel·lia, no? Per tant, jo crec que ara el Barça... Sí.
Només faltarà emprenyar-los i jugar contra ells a la Champions i que te la foti. Vull dir,
clar, a mi se'm fa molt difícil pensar que el Barça no els fitxi. Ara, quin preu? Això és el que suposo que s'està dilatant en el temps perquè el Barça no vol pagar el que li demanen i veurem, això és una estirar i arronsa, una partida d'escacs i veurem qui guanya. Jo el que insisteixo, i crec que avui és una bona pregunta per Robert, és si amb això n'hi ha prou. Si realment no valdria la pena reforçar de debò com tenies previst a l'inici de temporada la
selecció. Si n'hi ha prou i tens prou. Sí, clar, sí. Vull dir, pensa que ja fins ara, sense comptar Paulinho, ja t'has gastat 42 milions, són 30 en Semedo i 12 en Deulofeu, eh?
Sí.
Però no, per afegir aquests 40 i els que i el que costin, Raül, digues, per acabar.
I no eren 222, li has de restar els impostos. És a dir que, vull dir, al final hauràs d'invertir molt més del que pensaves.
I no anaven tots destinats teòricament, no? Això és el que va dir Josep Maria Bartomeu, no anaven tots destinats a fitxatges. No,
una part de patrimoni, mira,
sí,
per tant, em diràs que
una caixa de claus i un martell. Aquí a la ferreteria de baix.
Per fer l'espai Barça.
I li donen al soci que comenci a picar i a fer l'espai Barça, tu.
En fi, que estarem molt pendents d'aquesta roda de premsa al primer toc a partir d'un quart de 3 del migdia. Gràcies, Raül, Santi.
Adeu,
i
bon
Xavi Rocamora. Amb ells hem fet tertúlia, hem analitzat la situació del Barça després de la derrota d'ahir i de constatar que perdia el primer títol de la temporada.